Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. El Parlament ha acordat prioritzar el referèndum pactat en un diàleg sense condicions ni renúncies. Això sí, en el ple que s'ha reprès aquesta tarda i on es voten les propostes de resolució del debat de política general de la setmana passada, l'independentisme ha perdut la majoria per reafirmar el dret imprescindible, segons diu, a l'autodeterminació. Recordem que Junts per Catalunya i Esquerra afronten aquestes votacions sense majoria. Els parlamentaris suspesos pel jutge Pablo Llarena han declinat designar un substitut en el cas del PDeCAT. Recordem que la mesa, amb els vots d'Esquerra i el PSC, havia deixat aquest matí aquestes delegacions sense efectes jurídics, després d'un informe dels lletrats de la cambra que avisava que les votacions podrien ser invàlides. D'altra banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya diu que veu delicte d'incitació a l'odi en un article de Quim Torra, però afirma que ha prescrit. Era un text de l'any 2012 en què l'actual president parlava de la llengua i les bèsties i comparava les bèsties amb les bèsties. Les persones residents a Catalunya deia que no combreguen amb les seves idees, segons el TSJ. I encara destaquem també que l'Acció Catòlica Obrera farà aquest divendres la seva 65a jornada general al Col·legi Salesià Sant Joan Bosco a Barcelona. Sota el lema "Aneu per tot arreu i doneu fruit", aquesta jornada servirà perquè militants i amics de l'entitat facin un resum del curs passat i abordin la iniciació de l'actual. I Pompeu Fabra, l'Homenot, és el nom d'una activitat que és una lectura dramatitzada dels Homenots de Josep Pla, càrrec de Gespa Teatre. Serà a les 8 del vespre a la Biblioteca de la Bisbal d'Empordà.
Ràdio Estel.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana. Un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi. Del 10 al 14 de desembre, vine a descobrir amb nosaltres el camí dels 5 estels de Nadal al Trentino L'Alta Adige. Vipitento, Brunico, Bressanone, Merano i Bolzano. 5 localitats màgiques del Tirol on el Nadal es viu amb tota la seva essència. Del 10 al 14 de desembre, el Nadal al Tirol amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Nena, reina, obre'm, que sóc jo.
Mare.
Hola, reina.
Com estàs?
Mira, que t'he portat unes cosetes.
I el teu?
Ja ho tinc, tu no preocupis, ja ho tinc.
De vegades les coses no són el que semblen. Un de cada tres avis ha d'ajudar econòmicament els seus fills amb la pensió. Podeu fer el vostre donatiu trucant al 93 112 70 10 o entrant al web caritas.barcelona. Caritas, no ens conformem.
Ràdio Estel.
És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. Ens tornem a trobar a l'estudi 1 de Ràdio Estel amb Més Gran Ser Gran. Els dimarts, a les 5, engeguem el programa de les persones grans. Un temps únicament per professionals, per donar suport a totes les persones que puguin necessitar informació d'una residència o conèixer tot el que gira al voltant de les persones de la tercera edat. Cada dimarts dediquem 60 minuts a parlar de noves tècniques i estudis realitzats arreu d'Europa sobre geriatria. Es gran segaran i trobaran consells de geriatria, diferents opinions de professionals, borsa de treball, notícies d'actualitat, la consulta del treballador social... En resum, tot el que necessitem conèixer d'una residència, un programa de divulgació sanitària. Salutacions a l'equip del programa, que ara mateix els presento a les vies de so, Toni Huguet. A la direcció, Josep de Martí. Josep, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Marc.
A la consulta del treballador social, Carles Reixac. Carles, bona tarda, benvingut.
Bona tarda,
com
Marc.
Sempre, amb les notes que tens a les residències...
Exacte, la consulta i tot.
I a la conducció, Josep de Martí. I qui us parla? Marc Rius. La definició de gent gran depèn del context. Envelliment humà és un procés progressiu i una persona no esdevé gran d'un dia per l'altre. El fet de que l'edat és una construcció social que evoluciona en funció de les normes que es dona a la societat. L'edat ha rejuvenit per el fet de que l'augment de l'esperança de vida i la millora de la salut i la formació dels majors de 60 anys, per la seva banda, també l'Organització Mundial de la Salut considera que una persona és gran si té més de 60 anys. Avui coneixerem diferents aspectes sobre el món de les persones grans i, com cada dimarts, ens presenta i ens condueix els convidats el senyor Josep de Martí, que és jurista i gerontòleg, professor del màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa. Molt bé, Josep, benvingut.
Gràcies i bona tarda.
Bona tarda. Escolta'm,
l'Organització Mundial de la Salut diu que som grans a partir dels 60 anys.
A partir
dels
60.
Escolta'm, això em recorda abans quan el telediario deia un anciano de 60 años atropellado por un coche. I deies, coi, anciano de 60 años.
Com que estic jo encara, que els amics, la gent deia, bueno, s'ha mort, saps qui s'ha mort? El Joan. Bueno, però ja tenia 60 anys, ja li tocava.
La veritat és que estan canviant molt les coses, eh?
Sí.
Mira, al final del programa farem una pregunta.
Ah, val.
Fins que a quina edat pot viure una persona?
Home,
si tens la sort de no morir-te abans, fins a quina edat pots viure?
Ara per la televisió en veiem molts de 100, que passen dels 100 anys.
Sí, hi ha el programa aquest que fa aquest l'Evole, que parla amb gent gran de més de 100 anys. És impressionant. Hi ha llibres de gent, i fins i tot hi ha gent que la seva vida, la part més important de la seva vida, l'ha fet a partir dels 80, dels 100 anys.
Sí.
Però això serà al final del programa. I si algú té una idea, després direm un telèfon que poden trucar, per dir fins a quina edat pensen que podria viure una persona, diguem-ne, que al final hagués de morir ja de forma totalment natural, sense cap malaltia, sinó que ja acabés consumint-se. Però abans, mira, et faig una pregunta. Què vol dir que una residència de gent gran ofereix un servei de qualitat? Perquè a vegades, no sé si t'ho has pensat.
Sí, home, suposo que és, no sé, sentir-te com a casa, no? Tots tenen ganes, totes les residències que veiem que passen per aquest programa, tenen ganes de fer-ho bé i d'agradar, i de que els avis estiguin a gust. Jo no he sentit mai cap residència que digui, no, a mi m'és igual.
No.
Mentre paguin, no.
Potser algú pensa, però jo crec que...
No, però són poquets.
El que sí que queda clar és que quan han vingut molta gent, ja portem uns quants mesos del programa, i ens parlen de calidesa. Saps una cosa? Hi ha una fundació aquí, molt a prop, de Barcelona, a Hospitalet de Llobregat, que es diu la Fundació Santa Eulàlia.
Sí, que van venir també, no?
Sí, han vingut ja aquí, que són aquests que fan aquests relats que hem explicat del xarlatà i que tornem a llegir-ne algun. Doncs fan una jornada el dia 30 d'octubre, durant el matí, a la fira de la Farga, ja a la Farga de l'Hospitalet, amb una pregunta, diuen, qualitat i calidesa en serveis socials i en atenció a la dependència. I la pregunta que es fan és, escolta'm, quan parlem de qualitat, de què estem parlant? Estem parlant de que anirà com una mena d'inspector amb uns estàndards, uns procediments... Escolta'm, vostè compleix aquest protocol? Vostè com la ITV? O és més que estàs en un lloc que hi ha caliu, que et trobes bé? I em fa pensar a vegades, diu, tu pots anar a un restaurant que compleix totes les normes d'higiene, que compleix totes les normes de seguretat,
però el cuiner no és l'adient, o la cuina no és...
Saps aquells bars, jo crec, ja no queden gaires, però saps aquells bars que tenen l'estapa sobre la barra, sí, i que a vegades sí. veus que al terra hi ha algun un tros de croqueta, i un, però dius, coi, això m'agrada, però potser no compleix els requisits.
No, perquè no té la bandeja aquella de vidre, la vitrina que és nevera, té les tapes allà sobre, però són bones.
Clar, al final el que dius és, què és que sigui bo? Clar. Que compleixi uns requisits... o que el servei sigui càlid, que et trobis bé. Al final, el millor fora que tingues les dues coses. Okay. Doncs aquests senyors, aquests amics de la Fundació Santa Eulàlia, fan aquesta jornada, que jo crec que qui vulgui pot trobar informació. Dono el telèfon i el tornaré a donar després. La Fundació Santa Eulàlia té el telèfon 93 422 17 48, 93 422 17 48, i durant aquella jornada portaran a un professor de la Universitat de Salamanca que es diu Miguel Ángel Verdugo. Aquest senyor, Miguel Ángel Verdugo, parla d'una cosa molt important, que es diu qualitat de vida. Que és, escolta'm, tu estàs bé o estàs malament? Marc, clar. Com estàs?
Bé,
molt bé. Pues, ara, si ve el Miguel Ángel Verdugo, a sobre tu mateix. I diu, i encara que tu no m'ho poguessis dir, perquè potser tens demència, potser tens algun problema, i dius, com està vostè? Ah, no m'ho diu, perquè com té demència
no
ho entén.
No ho pot dir.
Pues, i clar, algú diria, està molt bé, perquè no diu res, o mira, està bé perquè somriu. Una... No, aquests senyors han creat uns indicadors per saber si una persona que no pot dir-ho per si mateix està bé, està malament,
està
i d'aquesta forma el que es pot fer és intentar canviar les coses, ajustar-les perquè estigui millor. Doncs vindrà aquest Miguel Ángel Verdugo.
Ah, molt interessant.
I també vindran persones a parlar de quins són els indicadors que existeixen actualment sobre qualitat de vida. Després també vindran a parlar d'una cosa. Escolta'm, tu pots estar bé en una residència si la gent que t'està cuidant no està bé, també?
No.
Clar, perquè al final dius...
Es reflexa, home,
si la persona que t'està canviant el bolquer, si és que et fas les coses a sobre, o t'està llevant al matí, et somriu o no et somriu, o es troba millor o pitjor, doncs això està bé. I una cosa, et recordes la Montserrat Junyent, que va venir un dia al programa i ens parlava de l'economia del bé comú?
Sí.
Doncs també dius, escolta'm, podem prestar un bon servei si l'organització, si l'empresa, si la fundació a la que pertanyem no té una certa responsabilitat amb la comunitat. Pues mira, et passarem un matí molt curiós. A més, jo estic molt content perquè m'han convidat a moderar una taula. O sigui que algú que vegi el programa i que em vulgui posar cara, el dia 30 d'octubre a l'Hospitalet, a la Farga de l'Hospitalet, durant el matí... Pot venir a...
Què és? Un dia de setmana?
El 30 d'octubre. Dimarts. És un dimarts. El dimarts, 30 d'octubre, al matí. Recordo, és 93 422 17 48. I té un petit cost. És tota la jornada, perquè donen pica-pica i això, però jo crec que el millor fora trucar a la Fundació Santa Eulàlia i ens podem veure allà. I parlant de residències, parlant de qualitat, parlant de calidesa, hi ha residències que han portat al programa que són relativament noves o que jo no coneixia d'abans. Després hi ha residències que conec de fa poc temps i hi ha residències que conec de quan era jove. I avui parlem d'una residència que es diu Vida per l'Avi, que està a Vilassar de Mar. I tenim amb nosaltres el seu director, que és el Jordi Bofill. Jordi, benvingut al programa. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Josep.
Dic que conec la vostra residència, potser no l'edifici actual, però perquè la residència ha tingut diversos edificis que han anat evolucionant.
Exacte.
Però jo diria que de fa més de 25 anys, no?
Doncs probablement des del 93, que vam muntar la primera, el 94 la segona i el 99, que és aquesta Vida per l'Avi, de la que parlarem.
Doncs la conec de fa 25 anys, des de l'any 93, perquè la residència, en principi, la van muntar els teus pares.
Els meus pares, sí. Soc la segona generació.
Segona generació a Vilassar de Mar, i la residència es diu Vida per l'Avi.
Exacte.
Escolta'm, és cert que al Maresme hi ha un microclima que fa que es visqui tan bé que fins i tot la gent de Barcelona se'n va viure al Maresme i va a les residències del Maresme?
Sí, sí, totalment d'acord. Sí, sí.
I quanta, de quin tamany és la residència?
La residència, a part d'estar emplaçada en el mateix poble de Vilassar de Mar, té una capacitat de 25 places. Ara mateix és una residència molt petita, acollidora, amb molt de caliu. Això és la meva opinió personal. Intentem que continuï així, molt propera. Residència molt propera i familiar.
I una cosa, la gent, quan ingressa en una residència, normalment és perquè té unes necessitats i diu, bueno, per cobrir aquestes necessitats necessiten uns professionals que hi treballin.
Exacte.
Quins professionals treballen a Vida per l'Avi?
Doncs ara mateix tenim allà treballant, a part de les auxiliars, que són els principals professionals, que són les que fan la feina més feixuga, com si diguéssim, el que són els diferents tècnics: metge, infermera, fisioterapeuta, psicòloga, terapeuta ocupacional, treballadora social i animador sociocultural. Tots aquests són els professionals que composen l'equip de la residència, i també tenim, doncs, lògicament, la cuina, la cuinera, cuina casolana, que fem a la casa, i la netejadora i bugaderia.
Perfecte. Fem una petita pausa i continuem parlant amb tu.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Continuem parlant amb el Jordi Bofill, director de la residència Vida per l'Avi de Vilassar de Mar, i ens estaves explicant quins professionals hi ha, i a vegades es pensa, qui és més important en una residència és el resident, però al costat del resident i al voltant del resident sempre hi ha uns familiars que moltes vegades estan preocupats o ocupats perquè el seu pare o la seva mare rebi la millor atenció. Com és el tracte que teniu amb les famílies?
El tracte, nosaltres, a ser una residència familiar, intentem que sigui amb una... que existeixi, doncs, una comunicació molt fluida. Ja et dic, el despatx està a la mateixa casa, al mateix emplaçament, doncs llavors jo com a director veig i conec a tots els familiars i ens podem comunicar directament de tu a tu. A part, tenim les vies normals, via telefònica, mail, per fer comunicacions, però el tracte és molt directe i molt fluid. Això sí, hi ha diferents tipus de famílies, hi ha alguns que són més propers que uns altres i uns que es preocupen d'unes coses més que d'unes altres.
Sí, cadascú és de la seva forma i manera, no?
Exacte.
I una cosa, a vegades ens han preguntat, i aquí tenim el Carles Reixac, el nostre treballador social, la gent ens diu, sí, a mi m'han donat una plaça, però ara he de buscar una residència que tingui una plaça que sigui col·laboradora o que sigui plaça de PEB. O sigui, vosaltres sou col·laboradors o teniu... Una persona que tingui ajut de la Generalitat pot anar a la vostra residència?
Sí. Nosaltres acollim tant el que són les prestacions vinculades, les PEP, tal com has dit, i també són col·laboradors, les quals poden accedir a el que és les places públiques.
I què comporta això per la residència, això de ser col·laborador? Quins avantatges o quins inconvenients té?
En si, el resident, per al resident és el mateix. O sigui, per una part o per una altra, no canvia absolutament res ni de tracte ni de condicions. Per la residència, bueno, hi ha més inconvenients que avantatges, podríem dir, més que res perquè els preus estan congelats des de fa molt de temps, els preus de les places públiques, això afecta molt el conveni, i hem de continuar lluitant per a veure si poden augmentar aquests preus i també, doncs, lluitar a veure si ens poden també concedir més places públiques per poder acollir aquesta demanda tan exigent i tan forta.
De moment, si una persona us coneix o us volgués conèixer, ara teniu alguna plaça lliure?
Ara mateix sí.
Ah, doncs mira, sempre diem que no és un programa en el que les residències vinguin a fer publicitat, el que volem, per això cada setmana portem una diferent, però si té una plaça pública, si vols dir el número de telèfon de la residència, això sí que ho podem dir.
Pública ara mateix no en tinc cap, pública, de plaça, no? Públiques normalment s'omplen automàticament, perquè hi ha una llista d'espera, però com a privada sí que en tenim, ens queden dues places lliures, el número de telèfon és el 93-754-0670, i si no, poden visitar la pàgina web, vidaillarperlavi.cat.
Molt bé, torna a dir el telèfon perquè a vegades... El...
93-754-0670.
Molt bé, i una cosa, aviam, una residència que va obrir fa 25 anys, que ha anat canviant d'edifici, ha vist com canvien les coses. Tu, com a professional, com veus cap a on van les residències?
Ara mateix anem molt direccionats a el que és les ACPs,
Atenció, centrada en la persona. Exacte, després tenim un especialista que ens parlarà del tema.
Ah, doncs està molt bé que ens vinguin a parlar d'aquest tema, perquè és on tenim molt dirigits. També, almenys jo, em vull dirigir molt en treure el que són les contencions, part molt important, molt difícil, perquè existeixen molt tipus de contenció, i tot, si ens donem compte, pot considerar-se una contenció.
Aclarim un momentet, que quan parlem de contencions estem parlant que a vegades una persona que té una tendència a aixecar-se i a caminar molt perquè no caigui, es fan servir uns cinturons que es compren a l'ortopèdia, i des de fa un temps hi ha metges, infermers, professionals que diuen, home, potser aquests cinturons no s'haurien de fer servir, s'haurien de fer servir altres coses, disminuir... Quan parlem de contencions, parlem d'això.
Parlem d'això, exacte. Nosaltres hem començat a proposar a les famílies i posar-ho dintre de la residència un altre tipus de contencions que no siguin el cinturó, com per exemple butaques abatibles, les quals costi molt més en aixecar-se, i si no, taules que s'ajusten a la butaca, com si fossin tipus trones, per també treure el que és aquesta agressivitat visual que dona el que és una contenció amb cinturó. I després també estan les contencions farmacològiques, que també són un tema que és molt important també a...
Perfecte. I una cosa, ara, quan parlem amb directors i propietaris de residència, tots són flors i violes, però sempre portem algú que és el jutge de la veritat. En aquest cas, una resident de la residència, i presentem a doña Pepi Capellera Massaguer. He dit bé el nom?
Sí, senyor.
Perfecte, doncs bon benvinguda, molt bona tarda i benvinguda al programa.
Gràcies.
I una cosa, vostè, com és la ràdio, no es veu, però vostè està com una rosa. Normalment dient que la gent que ingressa en una residència és perquè té una necessitat normalment de salut, però vostè se la veu molt bé. Ens vol dir per què va ingressar a la residència?
Sí, senyor. Jo tinc el meu marit que no està bé. Jo el cuidava a casa. Va arribar un moment que no podia cuidar-lo. Amb els meus fills vam mirar de trobar una residència perquè estigués bé, ben cuidat, perquè jo no podia. Vam anar a la residència de vida per l'avi. I allà va ingressar el meu marit, i vaig ingressar jo amb ell perquè no estigués sol.
Okay, és una història molt bonica. I una cosa, fa quant temps que viu a la residència?
El dia 13 d'agost farà 3 anys.
I una pregunta. Vostè recorda quan va ingressar a la residència i s'imaginava, oi, aviam com serà la vida a la residència?
Home,
i després com ha sigut?
Sí, senyor, que me'n recordo. Jo m'imaginava la residència, de vegades com sortien a la tele, però la vida és molt dura. I la residència, llavors... Vol dir persones que es troben bé i persones que no s'hi troben tant. I això és la residència.
I com és el dia a dia de la residència?
Miri, el dia a dia de la residència ens llevem al dematí, el dia que ens toca dutxa ens dutxem, després esmorzem, després d'esmorzar fem manualitats. Un dia fem gimnàs, un altre dia cantem, un altre dia fem dibuix, després, quan s'acaba... Un altre dia juguem al bingo.
Oh, molt bé. Això ho direm amb la boca petita,
Però no juguem res de material,
No juguen diners, no Això que quedi ben clar, per si algú ens escolta de la Generalitat,
no
es juguen diners,
Juguem algun caramel.
Bueno.
Molt bé, això crec que no paga impostos.
De moment no.
Després de fer tot això, doncs ens toca l'hora de dinar. Després de dinar anem a dinar. Després de dinar, jo tinc l'habitació a dalt. Pugem a l'habitació i m'agrada mirar Saber i Ganar.
Ah, molt bon programa, l'amigo Hurtado, no?
I miro aquest programa. El meu marit descansa, el mira i no el mira... I després d'això, és l'hora de berenar, berenem, i després de berenar baixem per esperar l'hora de sopar.
Mm. Doncs, escolti'm, tenen una vida molt, molt ocupada, no?
I tant.
I de totes aquestes activitats, quines són les que més li agraden?
M'agrada molt com es diu, treballar...
Manualitats.
Això mateix, manualitats. I m'agrada els avers que em porta la psicòloga per fer-los.
Ah, o sigui que també la psicòloga els fa com això que diuen la gimnàsia de la, del cervell,
sí,
per no perdre la memòria.
Sí,
i a...
sí, senyor.
Dos vegades per setmana, eh?
I una pregunta, si vostè un dia no vol fer una activitat, també pot no fer-la, no?
Oh, i tant, no ens porten un làtigo, no.
Ah,
podem
vale,
fer perquè, el que vulguem.
Perquè és que jo, la veritat, m'he cansat una miqueta, eh? Només he escoltat tantes activitats durant el dia. Jo no faig tantes coses, eh?
No, la veritat.
Perfecte. I una cosa, hi ha alguna cosa que no li agradi tant?
Bueno...
Ui, ara està mirant el director de la residència.
Ho dic o no ho dic?
No, sí, sí. La residència m'encanta, perquè té un jardí preciós. Però el que no m'agrada és la piscina, no per res.
Carai.
Però és perquè a mi m'agrada el mar i no m'agrada banyar-me a la piscina.
És impossible ficar a l'activitat de la piscina.
Ostres,
cap any hem pogut.
Jo dic una cosa, això... Diria que és una mica de persona rica, eh?
Claro,
a mi no m'agrada la piscina, no perquè m'agrada més el mar. Jo vull ser com vostè. I a vegades...
Pues de rica no en soc.
No, dic... Però... I una cosa, i mai va a la platja, o algun dia sí, perquè Vilassar de Mar
sí.
Té una platja preciosa.
Carai, i a prop?
Ara no vaig a la platja. Deixaria el meu marit i no vaig a la platja. I... Perquè ell no pot anar.
I una cosa, ara torno al Jordi un momentet. No totes les residències tenen piscina.
No, a Vilassar, bueno, i en el Maresme no conec cap que tingui piscina.
I la piscina és un lloc com per banyar-se normal i corrent o és un lloc on es fan algunes activitats amb algun professional o...?
Està feta per fer les activitats de fisioteràpia. Per fer les activitats de fisioteràpia, però, lògicament, si un familiar vol venir i banyar-se amb el resident, amb el seu familiar resident, es pot banyar. O sigui, són lliures de fer-ho. Però l'utilitzem per fer l'activitat de fisioteràpia.
Mm-hmm. I tornem un moment a la senyora Pepi. Una vegada que ingressa una persona a una residència, deixa casa seva i ja ens està dient que està molt bé, que fa moltes activitats, que tenen piscina però no platja...
No, que va d'agradar.
Sí, però... I què trobes a faltar de casa?
Mira, de casa meva trobo a faltar les festes assenyalades perquè venien els meus fills, els meus nets...
Nadal.
No, i els Reis més que res, perquè també tinc, com es diu, bisnets... Trobo a faltar els veïns, perquè tots miraven d'ajudar-me. Trobo a faltar poder fer les coses de casa, sortir amb els amics, i fer el dinar, anar a comprar la cosa normal d'una casa.
I creu que, d'alguna manera, això a la residència, quan el Jordi ens parlava de l'atenció centrada en la persona, hi ha residències que sí que intenten que es pugui participar una mica en endreçar o en fer neteja. Aneu per aquest camí, també.
Estem estudiant el que són els perfils dels residents i les coses que ens aniria bé i que poguéssim adaptar dintre d'aquesta atenció centrada en la persona. Però encara estem en el procés de fer l'estudi de la gent.
Doncs, aviam, a mi m'està agradant molt com respon vostè i, a més, crec que hi ha molta sinceritat perquè a vegades ens trobem que venen convidats i tot perfecte.
Sí, sí, sí.
Aleshores, sabem que anar a una residència, segons vostè ens diu, té llums i té ombres, hi ha coses que són més maques, hi ha coses que no t'agraden tant, però globalment, si vostè ara hagués de dir, escolta'm, la meva experiència d'haver pres la decisió d'anar a viure a la residència amb el meu marit, la tornaria a prendre?
Sí, senyor.
Sí que... I un tema que hem parlat una miqueta abans de començar el programa, com és el menjar d'una residència?
Bueno, el menjar de la residència, miri, és bastant variat. Em fa l'efecte que fem un menjar d'aquells que diuen... Bueno, un dia mengem llegum, un dia mengem arròs, Un altre dia mengem, bueno, variat.
Està molt bé.
Bastant bo, però falta la sal.
Bueno, és molt dolenta la sal.
Va. Jordi, això... Es menja sense sal per tothom a les residències?
Intentem,
o...
intentem fer la dieta sense sal, tot el menú. Són 25, són molt poquets, sí que podríem adaptar una mica, però sempre és millor ficar que treure. Mm. Llavors hi ha molts avis, molts residents que tenen hipertensió. Clar. I no s'hi va bé la sal, doncs fem amb molt poqueta sal. I també, a part, hi ha altres productes que et poden condimentar sense tenir que utilitzar la sal, no? I sempre és millor posar que treure. Llavors ja la Pepi pot demanar perfectament la sal i ella ho sap, però el seu marit no li va bé. I el seu marit, per no fer-li enveja, clar, pot ser que no la demani, però no, sap perfectament que ho pot fer.
Perquè la taula som 5. I si jo demano sal, llavors els altres també voldran sal. I no.
Home, això que em diu em fa pensar en una cosa. Vostè està en una residència que és molt petita, que és una, sí, residència de 25
places. Molt familiar,
places.
Com ha dit el Jordi, molt familiar.
Això fa que tingui una relació molt estreta tant amb els altres residents com amb els empleats.
Sí,
no? I
estic bé.
I com és aquesta relació amb els empleats en una residència?
Doncs pues agradable. Per mi són molt carinyosos, per tothom, però jo, com que estic bé, doncs potser ho noto més, no? I es porten molt bé amb el meu marit. No puc dir res dolent. O sigui que són bona gent i ens tracten bé i agradables i carinyosos. Jo no puc dir res, no li puc dir una altra cosa.
Doncs, Pepi, capellera, Massaguer, moltíssimes gràcies pel seu testimoni, per estar amb nosaltres, i Jordi Bofill, moltíssimes gràcies també per haver vingut, director de la residència Vida per l'Avi de Vilassar de Mar i resident a la residència Vida per l'Avi. Moltíssimes gràcies i continuem amb el programa.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Molt bé, doncs, Carles, endavant.
Bé, doncs, avui tenim que en Ferran, des de Tortosa, ens pregunta: crec que a la meva mare li convindria una residència. Ja fa temps que és bastant dependent i viu a casa nostra. La meva dona i jo, però, treballem tot el dia i no la podem cuidar massa. La meva mare hi està d'acord i li sembla bona idea. Quina residència em recomaneu? Bé, com estem parlant aquí tots avui, recomanar una residència és alguna cosa complicada, perquè depèn de molts gustos, factors, preferències de cada persona. Per exemple, podríem començar per on la voleu, si a prop de Tortosa, si fora de Tortosa, si voleu que tingui pàrquing per poder aparcar quan anem a veure, si, per exemple, que tingui un gran jardí, que tingui un servei més hotelers, que sigui com, per exemple, la de Vida i el Parlavi, que és més, diguem, més familiar, vale? Que tingui moltes places, que tingui poques places, que tingui una habitació individual, una doble, que tingui cuina pròpia... Tot això, tots aquests factors, però, com diem sempre, no per tenir un... Per exemple, no per agafar una habitació individual o perquè tingui cuina pròpia, que tingui catering vol dir que és més dolent. Cada residència té els seus factors i no vol dir que una sigui millor que l'altra. Ara, com dic, tota residència és diferent a l'anterior. I feu-me cas quan us dic que la majoria de residències són una gran opció i són molt professionals. De fet, en totes les residències, la gran majoria... les conformen i dirigeixen grans professionals i directors amb molt de coneixements i motivació, cosa molt important. I, de fet, saben com donar el millor servei a cada persona que hi viu. Això, però, el més important, Ferran, és que quan al final trieu per una o l'altra, sigui on sigui, trieu sobretot que puguis anar amb la teva mare i que ella també la pugui veure, pugui preguntar, pugui mirar, i que la seva opinió al final és fonamental.
Jo crec que és un bon consell,
molt
no?
Bé,
perquè, a més, el que has dit de les residències i dels professionals, com abans ens deia el Jordi Bofill, treballen molts professionals en una residència que a vegades, vist des de fora, sembla que no, sembla que és una caseta, però és un lloc d'atenció professional. Doncs espero que el Ferran quedi content amb la resposta.
I que al final trobi la millor opció.
Sí, i recordem que la gent també pot escriure al programa, no? Exacte. I ens pot enviar...
Pot enviar sí, un correu.
Correcte. Ja direm l'adreça del programa, la deien d'aquí una estoneta.
Molt bé, doncs què et sembla si escoltem una cançó?
I quina cançó has preparat?
Bueno, li agrada a vostè la Núria Feliu? La Núria Feliu.
Ara que no sé.
La Núria Feliu.
Ah, sí, senyor.
Doncs anem a escoltar una cançó de la Núria Feliu. Anem a escoltar Mireu com va, mireu com ve.
Ah, molt bé.
Els qui tornen són un estat de sol. Tots els que en un carrer s'hi fan la vida. Mireu com va, mireu com ve la vida pel carrer. Mireu com va davant tot sol aquell qui surt del banc de firmar lletres. Mireu com ve aquell obrer que acaben d'enviar a fer punyetes. Mireu com ve, mireu com van els nuvis que han fet pasqua abans del ram. Mireu com van senyits plogins les noies a ballar a discoteca, i els nois barbucs també hi van després d'abandonar la biblioteca. Mireu com ve, mireu com van els joves amb la vida per davant. Mireu com va, mireu com ve la vida pel carrer. Mireu com ve fent mulladets la manifestació de feministes. Mireu com van cap als encants els cotxes estrangers plens de turistes. Mireu com ve, mireu com van de porta en porta tots els viatjants. Mireu com ve, mireu com van tots els afeccionats cap al futbol. Hi ha emoció, hi ha ebullició, que avui juguen el Barça i l'Espanyol. Mireu com van, mireu com van, avui que és diumenge amb el Tordell.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Bé, doncs, una setmana més Podem dir que tenim moltes ofertes. Hi ha moltes ofertes publicades a InfoResidències, tant per gerocultores, infermers, o com diem sempre, infermers i infermeres. Si ho ets, en dos minuts ja tenir una feina, estar treballant a una residència, perquè hi ha moltes vacants, i falten professionals, i sempre hi ha aquesta demanda existent i creixent.
Sí, a més, si vols treballar, has de tenir en compte una cosa, que una feina és això, que dediques un temps, la teva dedicació, i et paguen un sou a canvi. Però hi ha feines i feines. I si tu treballes atenent a persones grans, el que estàs és compartint experiències i parlant i tractant amb persones que potser en altra circumstància no tractaries. Hem portat moltes històries en aquest programa, com, de persones com, recordes, la Victòria Mariana, sí. Verònica Gallano, aquella gerocultora, escriptora, que va escriure Sentiments i arrugues i tal. O sigui que jo crec, si vols treballar en una feina que comporta compartir, a més de treballar, i que crec que és molt enriquidora, doncs treballar tenint cura de gent gran és important. I jo us dic una cosa, enllacem amb una convidada que tenim avui, que és la Raquel Calatayud. Benvinguda al programa, Raquel, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Bona tarda, Raquel.
Aviam, una professional que no fa quatre dies, no?, que treballa en el camp de l'atenció a gent gran. Quan vas començar a treballar?
Ho tinc fàcil, perquè vaig començar amb el nou segle. Vaig començar el 2 de gener de l'any 2000, i per circumstàncies curioses de la vida. I és que no vaig canviar de despatx ni vaig canviar de jefe, sinó que el que era per llavors el meu jefe va canviar d'activitat.
O sigui, que, i què feia? L'empresa que tu treballes, què feia abans de coses de gent gran?
Pues mira, era una de les principals empreses per aquells temps de càtering i restaurants de Catalunya. No sé si puc dir el nom o no, perquè...
Existeix encara o no la...?
Pues és que no ho sé, perquè estava en concurs de creditors la darrera vegada.
Quina pena, pues no direm el nom. Bueno. Una empresa de restaurants, i tu treballes a una empresa de restaurants, i l'empresa de restaurants de sobte diu: ostres, potser canviem d'activitat i ens dediquem a gent gran. I així que una persona com tu, que com a base ets economista i després vas estudiar a dret, entres en el món de l'atenció a gent gran.
Efectivament, i entro, a més, venint de l'àmbit de les finances. Jo sempre deia que la meva acto favorita era la Melanie Griffin amb Armes de Mujer i portar aquells trajes en aquell moment que venien a Zara i que quedaven con un guant a les jovenetes de 20 anys. I després d'això, pues, un bon dia rebo la notícia de que anem a canviar d'activitat i que ens anem a dedicar a la gent gran. He de dir que en aquell moment va ser com, bueno, què faig aquí? Però sobretot em van transmetre confiança, em van dir que comptaven amb mi per aquell projecte. I vaig fer una cosa, Josep, que encara avui visc d'ella. I ho puc dir així de fort. I és que vaig tenir que entrar en contacte amb les residències. Jo no havia entrat en la meva vida a un centre per gent gran. I vaig visitar 55 residències de Barcelona i els voltants.
Carai,
déu-n'hi-do.
55, perquè tenia temps, no tenia una altra cosa que fer que saber què era una residència. I he de dir que aquesta visió objectiva que vaig tenir en aquell moment encara avui em serveix i encara avui ha donat sentit al que ara faig, que és acompanyar els centres a transformar-se cap a aquest model que ha citat tantes abans el Jordi, de l'atenció centrada en la persona.
Però abans d'arribar a la teva fase d'avui, repassem una miqueta, perquè aquesta empresa va construir una residència.
Bueno, primer que res va adquirir un edifici que potser si fos ara amb els coneixements que tenia la propietat i que tinc jo personalment no l'haguéssim adquirit, perquè tenia una estructura molt complexa per poder-se gestionar. Teníem 38 places en 12 plantes, que això es diu molt ràpid, però que és molt...
Déu-n'hi-do, la residència de les escales i els ascensors.
Sí, la gent que em coneix sap que m'aniria bé perdre algú de pes. En aquell moment va ser l'etapa que vaig estar més primada de la meva vida. Perquè el personal fèiem servir les escales.
Déu-n'hi-do. I, a més, també vas conèixer no només residències, sinó també altres tipus de serveis d'atenció a gent gran.
Sí, això va ser com una aposta personal en aquells moments amb pensar que és molt natural que les persones volen viure i volen, en la mesura del possible, estar al màxim a casa seva. Per tant, que els serveis d'ajuda a domicili s'havien de desenvolupar i teníem que proposar serveis professionals a domicili. I aquí és com van posar en marxa també un servei d'ajuda a domicili. I un servei pioner que s'ha perdut una mica i que, bueno, és una idea també de negoci, que és oferir un tipus de servei d'assessorament per les persones que estaven buscant un recurs més enllà de lo que eren els serveis públics. I, bueno, i després, pues, jo, Josep, no sé si ho contem ara o...
Bueno, ja, ara, hi ha una part que la dic jo, fem un breu parèntesis, perquè Raquel Cretellit va estar treballant amb nosaltres durant 5 anys?
4 anys.
4 anys, i aquesta fase va ser molt bona per inforesidencias.com, però m'interessa avui conèixer la teva vessant posterior, perquè tu has dit una frase molt interessant. Ara et dediques a acompanyar residències. Què vol dir això d'acompanyar? Que ets una consultora, una assessora, una formadora o...?
Tot una mica, tot una mica. I per això el terme acompanyar potser és el més integral i que dona una resposta més concreta. Nosaltres el que fem és... bueno, els centres, abans ho ha dit el Jordi, estem en un moment de transformació del model de cuidadors a les persones, perquè també les persones estan canviant el seu ordre de prioritats i estan veient que cada vegada és més important donar-los veu. Jo aquí m'he apuntat, això de parlar la darrera té avantatges, m'he apuntat una frase literal que posa felicitar a Jordi per la intel·ligent seqüència de preparació cap a l'ACP, no? Perquè has dit, és que el primer que estem fent és conèixer les persones. Aquest és el punt essencial. Primer hem de conèixer les persones que tenim als centres per poder adaptar els serveis. Saber qui són i saber per ells què coses són importants. Llavors, com he estat gestionant, perquè ens hem saltat una etapa en la que vaig ser també directora de residència i vaig ser directora de directores, i això em va donar una perspectiva de veure que el nostre tipus, el nostre sector, professionals com el Jordi o com la resta del seu equip, vols fer moltes coses, però cada dia és diferent. Quantes vegades jo havia arribat al meu despatx i havia dit, bueno, avui arribo amb el propòsit de millorar, de mirar a veure com reoriento això, per veure si introduïm una activitat nova, per veure si canviem algun tipus d'horari, si reajustem plantilla, etc. I de sobte s'obre la porta i pot passar qualsevol cosa. Amb persones, amb famílies, amb els propis professionals. I llavors, bueno, vaig pensar, ojalà jo tingués algú de fora que m'ajudés a pensar i que em portés idees i que m'acompanyés realment a fer allò que vull fer. Doncs una mica és el que fem.
I Raquel, aleshores, ara seguim amb l'acompanyament, però per una persona que estigui escoltant el programa, diu, o sigui, que hi ha residències que estan apostant per un canvi de model i altres que no. O sigui que, a priori, sembla, totes les residències són iguals. Diu, sense saber, diu, un hotel, tu vas a l'hotel, tens una habitació, dorms, després hi ha una esmorzes i te'n vas i tots són iguals. I dius, no. Quan entres una miqueta veus que, que hi ha hotels molt diferents. Les residències també són molt diferents i fan coses molt diferents i tracten molt diferent o no?
Ho hauran de ser, i aquest és el repte. I per això està passant el que està passant i per això estem en aquest moment de transformació. Suposo que amb aquest programa heu citat altres vegades Inforesidencias organitza viatges a l'estranger i a veure altres centres arreu de l'estat espanyol i això és una evidència, que cada vegada més els centres es van especialitzant i els centres van tenir les seves peculiaritats i bueno, Suècia, que hem estat
Suècia,
junts un parell de vegades.
Fet, acabem de tornar de Toulouse i parlarem en un altre programa com ha anat aquest viatge a Toulouse on hem visitat residències franceses i ens han explicat el sistema. Però avui no parlem d'Inforesidències, parlem
no,
de la Raquel.
Vegem que els estils de vida, les residències han de respondre a estils de vida que després les persones són les que escullen. Ara ja no només escollim per servei, sinó escollim perquè el centre ens fa sentir a gust i hem d'estar bé. I aquest concepte de bé, que enllaço també en recomanar aquesta jornada que tu has dit, perquè el senyor Verdugo el que diu és que quan ens trobem pel carrer i un amic ens diu, què tal, com estàs? I dius, bé. Pues aquest bé no només és un bé físic, sinó que és un bé emocional, que és un bé també basat en l'autodeterminació, basat també en si el teu pla personal respon al que tu vols fer en aquell moment. I llavors és interessant. El senyor Verdugo diu que la qualitat de vida té 8 dimensions, no només una, no només la física.
Déu-n'hi-do, recordem que hem dit al començament del programa que el 30 d'octubre a l'Hospitalet hi ha una jornada que és sobre qualitat i calidesa en serveis a la dependència, que organitza la Fundació Santa Eulàlia, és el que s'està referint, i que aquí parlarà el Miguel Ángel Verdugo, que és professor de la Universitat de Salamanca. Molt bé, i una cosa, quan una residència tu la comences a acompanyar, ja has dit, clar, primer conèixer les persones, i una vegada que les coneixes, què feu? Què s'ha de canviar?
Bueno, aquí, si vols, t'explico una mica l'itinerari que nosaltres proposem quan hi rebem el centre per fer aquesta transformació. Com a mínim que facin una mica un checklist d'en quin punt estem, no? Primer que refer la puntualització, que no sóc jo sola, que gràcies a Déu la nostra la demanda i també l'experiència, el temps que portem, fa que siguem ja tot un equip a la nostra empresa, Camon Consulting. I bueno, el primer que fem és preguntar a qui més mana del centre si vol iniciar aquest canvi. Perquè això és una gestió del canvi integral del centre. I llavors s'ho han de plantejar perquè hauran de sortir una mica de la nostra zona de confort, de mirar què és el que hem fet fins ara i com hem fet fins ara. Ens ho hem de replantejar tot, als centres. Llavors fem aquesta pregunta i després és algo fonamental. Hem de formar a tots els professionals del centre. I quan diem a tots, és que si tenim una persona que està a recepció, o inclús si tenim una persona que ve de voluntari, però ve molt, llavors també l'haurem d'incloure. Si tenim una persona de manteniment, que jo curiosament li dic MacGyver, però que després serà molt important. Abans el Jordi ha apuntat el tema de les contencions. Jo sóc formadora, implantadora d'un dels models que hi ha actualment a Espanya per treballar l'ús racional de subjeccions, que és el LiberaCare, i jo sempre dic que el senyor MacGyver me'l posin a la llista de la formació, perquè segurament el necessitarem. Ara per ara hi ha molts professionals i molts centres que es qüestionen. Fan falta més mans per anar cap a un model sense contencions? I diré que segurament en el futur sí, però que en una primera etapa, més que més mans, el que sí fan falta són tots els ulls que hi hagin al centre. Per tant, això ho hem de tenir present. No sé, Jordi... Sí.
I, Raquel, una cosa, en la teva opinió, ara, si algú té ingressat el seu pare, la seva mare, en una residència, i el consell que li han donat a les residències, que té risc de caure's i aleshores porta un peto o un cinturó, la família hauria de demanar a la residència, escolti'm, potser li haurien de treure, o si ho ha dit la residència ja està bé.
Bueno, a veure, jo responc una mica a la metodologia que defenc, que és que, en primer lloc, el que hem de veure és un consens. O sigui, no podem fer res sense que la família ho aprovi, perquè això és una relació de confiança. I el tema de la sí o no a la subjecció l'hem de veure com una alternativa. Si traiem una subjecció, el que sempre els dic als centres, que el que no podem fer és, i estem en una emissora que ho entendrà, que posar-nos a resar i pregar que no passi res perquè traguem la subjecció. Sempre s'ha de buscar una alternativa. Una subjecció és una alternativa. Una alternativa que hem fet servir durant 20 anys en aquest país amb total consciència de que estàvem fent el millor que podíem fer per aquella persona. Ara, l'experiència internacional i l'experiència també nacional ja de molts centres ens està donant peu a veure que podem cuidar sense utilitzar subjeccions, però que hem de cercar alternatives i hem de tenir alternatives vàlides. I posant un exemple personal, jo fa 3 anys vaig tenir que cercar una plaça de residència pel meu sogre. Finalment no va anar al centre i vaig estar en un centre que portaven subjeccions, que tenia una política d'ús racional de subjeccions. Si al meu sogre li haguessin tingut que posar una subjecció en aquell moment, no sé si hagués dit que no se li la posessin, perquè no em donaven la confiança suficient.
O sigui, la base de la confiança entre família, professionals i residents és
fonamental, però a més ha d'estar justificada amb una alternativa que sigui vàlida. Evidentment.
Abans el Jordi ens deien, estem traient contencions i estem posant uns sillons que són més còmodes, unes taules... Una persona es troba millor amb un sillon que tiri enrere i t'aixequi els peus que amb un cinturó?
En principi sí, però tinguem en compte una cosa. Un silló també és una retenció, és a dir, és una subjecció menor. I també tot ha de tenir el seu criteri. És a dir, no es tracta de tenir una subjecció i tenir una persona tot el dia cap per amunt mirant el sostre, sinó que és una alternativa durant un temps i que, davant de tot, el que hem de fer és trobar, posar en valor dos valors ètics. Un és l'autonomia i l'altre és la beneficència.
Estem acabant, però el Jordi em sembla que vol dir alguna cosa. Sí, Jordi Bofill, que és director de la residència Vida per l'Avi de Vilassar de Mar, digues.
Només volia dir que estic totalment d'acord, que no deixa de ser una contenció, però és una alternativa, com he dit abans, no tan agressiva, tan visual com per la pròpia persona, no? Per la dignitat de la pròpia persona. No. I és l'alternativa que de moment hem agafat perquè treure contencions directament és complicat.
Jordi, és el que jo t'aconsellaria. Si jo recomano els sillons davant de les subjeccions. I davant de tot hi ha que fer una cosa, que és observar la persona. Perquè al cap i a la fi, si traiem les objeccions, perquè estic millor. Jo recordo un centre fa poc que vaig anar a certificar i que estaven angoixats perquè hi havia una senyora amb capacitat cognitiva, és a dir, que podia decidir per ella mateixa, que anava en cadira de rodes, i ella volia portar la subjecció. I quan vaig anar estaven suant, dient, és que tenim aquesta senyora que porta la subjecció. I dic, i què? És voluntària. Quantes persones hi ha que tenen una problemàtica, persones amb diversitat funcional, persones amb discapacitat física, i porten un corset perquè es troben més dignes, rectes. Mentre la persona ho vulgui, ho hagi deixat escrit, qui ho vol, nosaltres hem de respectar la persona, perquè això és la teva.
És un plaer parlar amb la Raquel Calatayud, perquè probablement és de les especialistes més grans en atenció centrada en la persona. Sap una mica, jo crec que tot el seu coneixement no cap en un programa, o sigui que t'haurem de tornar a portar, però ara t'hauré de fer una pregunta, Raquel, Jordi, Marc, Carles, tothom, Pepi. Quan és el temps màxim que pot viure una persona? Ai, això ho ha dit la Pepi. Doncs us dic, algú podria viure 900 anys? Ja no diem per què o si voldríem, eh?
Que mira, sigui Matusalem, potser sí.
Matusalem em sembla que van ser 960, no? Però mira, això ho haurem de mirar. Però mireu, ara això ho estan mirant els científics. Fa molt poc temps va morir una senyora, que era la senyora Morano, que era italiana, Emma Morano, recordeu que va sortir a tele, que també vam comentar-ho al programa, era una senyora que va viure 117 anys. Ai. I que els últims 70 anys va viure sense sortir de casa seva, perquè no volia sortir al carrer, i menjava molt poc, i tenia família, venia a Itàlia, però no era la dona ni la persona que més temps havia viscut. La que més temps ha viscut, que hem parlat alguna vegada i tornarem a parlar un altre dia, era la Jean-Louis Calmont, una senyora francesa, que va viure 122 anys. Però la pregunta és, escolta'm, al final, si no et passa res, diguem-ne, si no tens una malaltia, no t'atropella un cotxe, no et cau una pedra al cap, podries viure per sempre? Pues els científics deien, fins fa un temps, que estudiant el cos, estudiant les cèl·lules, deien, mira, 115 anys és el tope. Sí. Volem dir, 115 anys és el tope, si un viu 122, bueno, és una cosa extraordinària. Però diuen, ningú viurà 200. I anaven mirant a la història i diuen, ostres, en l'època dels romans va haver-hi gent que va passar dels 100 anys, però molt poquets. A l'època, al segle XII, quan la gent moria als 30 anys, però de sobte hi havia un senyor que era Isidoro de Sevilla, un sant, que va viure 100 anys. Al segle XVIII va haver-hi gent que vivia 100 anys, però molt poquets. Però ningú coneixem, de debò, si mires per YouTube, potser trobaràs la senyora que ha viscut 300 anys, i que és mentida. Clar. Però de senyores o senyors que hagin viscut de debò, no els tenim. I aleshores estan dient, però escolta'm, anem a veure quin és. I ara de sobte hi ha com dues teories. Hi ha qui diuen que són 115 anys i altres que diuen que no. Hi ha un senyor que diu, escolta'm, no només no hi ha una limitació, sinó que la limitació aquesta ens l'estem autoimposant, perquè no mengem bé, no vivim bé, no tal. I aleshores hi ha un senyor que es diu Audrey de Grey, del qual parlarem el proper dia, que és un senyor que té una barba que li tapa fins i tot la panxa, que diu, si fem una petita regeneració neuronal, diguem-ne celular, podem viure fins a 400 anys. Bueno, i jo et deixo amb aquesta reflexió.
És qüestió de no buscar.
Voldrem viure 400 anys?
Home, si estem bé, sí. Clar, perquè si no podem sortir de casa, no.
Que ens ho diguin els oients la setmana vinent.
Molt bé, doncs, fins aquí és Gran Ser Gran. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i els esperem el proper dimarts, com sempre, a les 5 de la tarda. Ara els deixem amb el programa El Mirador de l'Actualitat, conduït per Ignasi Miranda. Adéu-siau.
És Gran Ser Gran, amb Josep de Martí i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, El Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Tens alguna cosa a dir? Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Et llegirem. Recorda-ho, oients@radioestel.cat. Digues la teva i t'escoltarem.